Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. El fenomen de la despoblació rural és molt antic. Quan parlo de molt antic, en termes nostres, en tema de que fa una mica més d'un segle, no? Parlem del segle XIX, quan va començar la industrialització, comença la despoblació rural. Això, amb els seus alts i baixos, doncs, ha arribat fins als nostres dies en una proporció realment força important, no? Per períodes, pràcticament totes les comarques tenen més població avui que 1990, no? Excepte el Barcelonès, Berguedà, Garrigues, Pallarrossà, Priorat, Ribera d'Ebre, Ripollès i Terra Alta, la resta té més veïns que antany. De fet, a partir del 2015 ja tot baixa, amb les dades de l'IDESCAT sobre la taula, fins a 12 comarques perden població any rere any des del 2015, fins i tot abans, i totes, si posem una excepció al Ripollès, excepte al Ripollès, totes, excepte al Ripollès, es troben a Lleida i Tarragona. Possiblement la Vall d'Aran seria una excepció pel fet que s'ha sabut, doncs, adaptar-se als nous temps, i el turisme segurament és un d'aquests motors que mantén. El cas és que la població, sigui per una cosa o per l'altra, s'ha mantingut allà. La població s'ha anat concentrant a les ciutats. La industrialització ho ha fet així. Però el problema, possiblement, que tenim davant d'aquestes xifres de baixada de població als entorns rurals és... va més enllà de la industrialització. El problema es diu relleu generacional, i possiblement serà un dels problemes amb els que haurem de trobar-nos davant d'aquesta població. De seguida en parlarem. Soc el José Miguel Cruz i això és Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. S'esperen precisament aquest augment dels núvols durant tot el dia. A partir d'aquest migdia s'esperen alguns ruixats dispersos d'intensitat feble, localment moderada, a punts del Pirineu, Prepirineu o el quadrant nord-est de Catalunya, no? Són possibles, possiblement, a la resta del terç oest a partir del vespre. Les quantitats de precipitació seran minces en general, puntualment poc abundants, i la cota de neu, si és que hi ha, serà a partir dels 1.200 metres cap amunt, no? Les temperatures pugen lleugerament o localment de forma moderada, però pugen les temperatures fins ja aquest cap de setmana estarem unes temperatures una mica per sobre del que tocaria per la mitjana de l'època. Anem a veure com tenim la xarxa viària catalana. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bon dia, benvingut.
Hola, què tal? Molt bon dia, moltes gràcies. Doncs repassem dues incidències en aquesta xarxa viària. Comencem parlant de la que ha passat primer, a la C-58. Teníem un vehicle avariat a tocar del nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. Tot just ara hem obert tots els carrils al trànsit, però encara hi ha aturades, de 3-4 quilòmetres, gairebé des de Ripollet, Montcada, Nus, Trinitat. Per tant, continua carregada aquesta C-58, autopista del Vallès, com et deia, d'entrada a Barcelona, per una incidència que en principi ja tenim resolta. El que no tenim resolt és un altre problema, un altre accident, en aquest cas, a l'AP7, a la zona de Sant Cugat del Vallès. Ens queda un carril tallat en direcció sud, en sentit Tarragona, anant cap al Papiol. Vaja, aquí la cua és molt més important. Pensa que estem parlant d'una cua de 8-9 quilòmetres entre Cerdanyola i Sant Cugat. Això, com et deia, passa al tronc central d'aquesta autopista AP7, aquesta zona del Vallès, ara mateix molt carregada en direcció sud. Aquestes, de moment, serien les dues incidències més importants. A la resta de la xarxa viària, la situació està molt més tranquil·la.
Gràcies, Roger. Fins després.
Fins ara.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bars a un un euro. Regal de cases a famílies nombroses amb nens petits per no perdre l'escola. Compartir metges que amplien la seva àrea geogràfica sense bancs ni caixers, una pèrdua de població constant. La Catalunya buidada o buida és una realitat. La concentració demogràfica a les capitals de comarca perjudica els municipis més petits, que es queden sense recursos i amb risc de convertir-se en sol només un lloc pintoresc. Sergi Tor, com estàs?
Bon dia, José Miguel.
Bon dia. Bé, exactament, jo abans feia una mica d'orientació, però on situaríem la Catalunya buidada?
Bueno, en aquest cas serien dues províncies clares, seria en aquest cas Lleida i Tarragona, on les dues capitals doncs, han crescut moltíssim, que serien capitals de comarca i també les capitals de província. Per exemple, ara Lleida situa amb 140.000 habitants, però el seu entorn, especialment doncs, Noguera, Urgell, també hi ha poblacions del Pallars, ja del Pirineu, doncs està deshabitant i d'una manera molt, molt ràpida. També en aquest cas hi hauria a Tarragona les tres províncies de l'interior que estarien patint aquesta despoblació rural. Curiosament, el que primer desapareix en aquests pobles, la senyal d'alerta màxima és el col·legi. És a dir, el col·legi, quan un espera el col·legi, que és amb més de 5 nens escolaritzats, és quan hi ha la pèrdua del col·legi, i aquest és el primer símptoma d'avís, perquè habitualment són municipis amb la població molt envellida, amb la qual, com tu molt bé has explicat, a falta aquest relleu generacional. Per això són moltes les localitats que comencen a regalar cases sempre quan hi hagi famílies amb 3 o 4 nens en procés d'escolarització que pugui salvar l'escola. Perdre l'escola ja és el primer punt que marca doncs, en aquest cas, el declivi d'una població. Després ha perdut ja el banc, el caixer automàtic, situacions ara que ja n'han parlat aquí amb aquest programa perquè afecta a moltes localitats, i posteriorment doncs, falta també la botiga de queviures. Amb la botiga de queviures sempre hi ha un canvi de jubilació. És la típica botiga, es jubila en aquest cas la família que l'ha regentat durant moltes dècades i ningú, perquè falta població, la vol explotar. Hi ha aquesta pèrdua i al finalment el que s'acaba perdent també és el bar. La pèrdua del bar és molt significativa perquè és el lloc de la socialització. Aleshores, hi ha aquestes pèrdues progressives que comporten, en aquest cas, un desplomament per part de les persones més joves. Te dono també i t'aporto dues altres dades, perquè a banda de la Catalunya buida, també parlem d'un increment del que hi ha dels pobles que desapareixen. Gairebé una investigació realitzada doncs, per part de pobles abandonats que radiografia aquesta Catalunya buida, parla de gairebé uns 1.000 nuclis a tota Catalunya. 300 pobles ja estan abandonats totalment i 350 són aldees amb menys de 10 habitants, per tant amb un perill d'extinció total. Pallars-Jussà és la comarca on presenta més, amb un mínim de 41. El fenomen és més pronunciat al Pirineu i a l'Aran, que hi ha concentracions més al que serien els grans nuclis, però també doncs s'arriba amb altres comarques com Berguedà, la Conca de Barberà, Baix Camp, l'Alta Ribagorça, i en aquest cas el que seria doncs aquest nucli de l'Alta Ribagorça, limítrof entre Osca i Lleida.
Precisament, quines mesures estarien previstes i les reaccions dels municipis afectats? Quines són?
Sí, els municipis afectats han començat ja a donar veu amb les seves reivindicacions dins del que seria un grup de pressió anomenat Eines de Desenvolupament Rural. Es va crear fa un any i mig, que té el seu portaveu amb l'alcalde de Montgai, Jaume Gilabert, que estarà avui a l'informatiu migdia de COPE Catalunya, i s'han adherit, atenció, més de 524 municipis, el que significaria ja un 63% dels municipis totals de Catalunya, tots ells menys de 2.000 persones. Ja diverses ideologies polítiques, vol fugir del que seria la ideologia política doncs, a Catalunya, en aquest cas dreta esquerra o la categoria identitària d'independentisme sí o no, i vol unir els seus esforços a l'hora de reclamar especialment a les conselleries del govern de la Generalitat una major sensibilització econòmica. La fibra òptica és ja obligatòria portar-la a tots aquests municipis, si no evidentment ja no hi són el que seria on estarà el desenvolupament del segle XXI, i una major sensibilitat de serveis. Sí que es queixen que amb els serien els fons europeus no Next Generation hi ha hagut molt poc per a aquests municipis que busquen evidentment la seva supervivència i que llancen un SOS per no passar a la següent fase, que és el que dèiem, els pobles buits i els pobles desapareguts.
Doncs precisament parlem amb el professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i demògraf del Centre d'Estudis Demogràfics per parlar precisament d'això, d'aquesta despoblació, el senyor Joaquim Recanyo, que el tenim al telèfon. Joaquim, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Joaquim. Clar, parlar de la Catalunya buidada no és una cosa nova, però per què es buida Catalunya? Per què s'abandona les pobles i per què es concentra les ciutats?
Bé, jo primer volia, diríem, refutar aquesta idea de buidada. A mi no m'agrada el terme buidada. Pot ser buida, però no buidada, perquè dona una idea com si la gent dels pobles no haguessin volgut marxar, i molts volien marxar. A veure, hi ha una idea,
sí,
que és una idea, diríem, equivocada, una idea errònia, sí, diríem, de pensar que la concentració de població és una cosa dolenta. Ben al contrari. Si no haguéssim tingut aquesta concentració de població, no seria la Catalunya que som actualment. No hauríem tingut el nivell de desenvolupament ni de desenvolupament econòmic i social que tenim a l'actualitat. Per tant, això de tenir una població que estigui, diríem, que podríem dir, distribuïda uniformement al territori, això no és bo per l'economia. De cap manera.
Ostres, doncs, escolta, m'acabes de donar una visió diferent, perquè jo pensava que era tot al contrari, que la concentració de població doncs era més perjudicial que beneficiós.
No, la concentració de població és concentració de talent.
D'acord.
I economia d'escala.
D'acord, d'acord.
Per tant, o sigui, a veure, les poblacions que tenen un elevat, els països que tenen un elevat nivell de població rural, no són precisament en aquest món els països més desenvolupats.
Llavors, per què hi ha aquesta visió tan negativa, si em permet l'expressió, de pobles que es van despoblant?
Bueno, a veure, ja que tenim... El cas de Catalunya és un cas especial dintre d'Espanya. Primer perquè som, la regió que va tenir la primera despoblació. S'ha de tenir en compte que la primera despoblació a Catalunya es fa a mitjans del segle XIX, quan es buida bona part del Pirineu. O sigui que no estem parlant d'un procés que sigui d'aquí de fa 4 dies. Estem parlant d'un procés que té més de 170 anys de duració en algunes àrees. O sigui que va començar fa 170. I aquesta despoblació inicial ha passat per fases de certa repoblació, certa contenció i tornat a perdre població, que no és tan un procés que sigui homogeni ni continu en el temps, sinó que ha passat per diverses etapes. Per tant, aquesta és una cosa que molta gent desconeix, que, per exemple, el Pirineu, tota la banda prepirenaica es va buidar quan va començar la industrialització. És que no hauríem pogut fer la industrialització a Catalunya si no s'hagués pogut fer aquesta concentració de població a Barcelona. A Barcelona i a la regió metropolitana i a les àrees, diríem, més dinàmiques.
Entenc.
Per tant, despoblació i dinamisme de l'economia van de la mà.
Entenc.
Històricament.
Entenc.
Ara bé, això, primer, segon cas. El cas de Catalunya no és un cas paradigmàtic de despoblació en el sentit de que, malgrat que hi hagi, nosaltres no tenim els nivells de despoblament d'altres llocs de l'estat espanyol. De cap manera. De cap manera. Tenim un espai territorial que té àrees amb poca població, però àrees que a vegades tenen poca població i un dinamisme econòmic important. Mm. Per exemple, si jo li dic a vostè que Rupit és un municipi despoblat, bé, sí, és despoblat, però té una dinàmica econòmica important. I aquí hem de parlar d'un altre tema que no es parla molt, que és l'ocupació del territori. O sigui, la població a Catalunya, en certes àrees està despoblada, però en certes àrees que està despoblada tenen un dinamisme econòmic perquè hi ha gent empadronada, poca gent, però després hi ha un ús del territori molt important en diverses fases de l'any o fins i tot de la setmana. O sigui, tot el Prepirineu, el Pirineu, etc. Per exemple, té poca població durant la setmana, però s'omple durant el cap de setmana. Per tant, tenim un ús del territori i una dinàmica important.
Llavors, Joaquim, llavors, on estan els problemes? Perquè...
No, el problema és evident, és que si hi ha àrees que tenen un nivell d'envelliment molt important i que han perdut població, i evidentment la població, si deixa de viure durant tota la setmana en certes àrees, doncs tindrem una pèrdua de població en aquestes àrees. Però, de fet, tenim un problema important, i és que les solucions per, si és que hi ha solucions, perquè hi ha pobles tan petits que no tenen capacitat endògena de créixer demogràficament. Ni estem en un període molt dolent, o dirien un període poc favorable en termes de fecunditat, de fecunditats molt baixes, i que van a la baixa, a més, perquè hem perdut, de fet, una, diríem, una finestra que teníem demogràfica de les generacions del baby boom, que ja han sortit, totes aquestes generacions han sortit gairebé en la seva, la seva major part han sortit de les edats fecundes. Per tant, aquest, que era un bonus demogràfic que teníem, això ja ha sortit, i tenim un molt baix, una molt baixa prevalència de la fecunditat. Molt baixa, diríem, propensió a tenir fills. Tenim fills, un fill. Moltes persones, moltes parelles no tenen fills. Tenim moltes persones que estan, estan en unió, i per tant no tenim un context demogràfic favorable des del punt de vista de l'endogenitat demogràfica, o sigui, que puguin néixer nens.
Bé, Joaquim Recaño, professor de la Universitat Autònoma de Barcelona i demògraf del Centre d'Estudis Demogràfics, escolta, moltíssimes gràcies per aquestes explicacions, molt amable.
D'acord, molt bé. Bon dia.
Bon dia. El cas és que estem davant d'una evolució, en principi seria coherent per la industrialització, però el que hi ha i el problema estaria en el relleu generacional, i en parla moltes vegades aquí de tot això, fins que hi hagin altres qüestions que impulsin a la població doncs anar cap a un altre lloc. Això seria una altra qüestió, no? Bé, de seguida parlarem de la polèmica que torna. Parlo del turisme, parlo dels creuers. S'ha començat temporada de creuers a Barcelona, també a Tarragona, que ja s'ha fiançat com a base de creueristes, però tornen les veus que s'aixequen per dir, o per demanar, en aquest cas demanar, que el 2025, és a dir, d'aquí dos estius, ja no hi hagi cap creuer a la costa catalana. És la setmana, durant tota aquesta setmana, la plataforma Stop Creuers doncs està fent campanya per això i donar explicacions sobre el tema. Parlarem i li farem aquestes preguntes de seguida al David Pardo, de l'Assemblea de Barri pel Decreixement Turístic i membre d'aquesta plataforma Stop Creuers. En parlarem aquí a Rere Cope Catalunya i Andorra. Però abans, va, anem a desinxar-nos, a primar-nos. No hay que pensárselo mucho más. El plan 1, 2, 3, porque en solo 3 semanas vas a perder de 4 a 7 kilos. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz. Sí, es rápido, es seguro, con registro sanitario. Nos ayuda a drenar, a deshincharnos, a perder peso, a bajar volumen. ¿Y qué conseguimos al adelgazar? Pues controlar los niveles de azúcar, de colesterol. Además, tenemos mejor humor, dormimos mejor y prevenimos enfermedades cardiovasculares. El plan 1, 2, 3 no son batidos. Sigues comiendo sin pasar hambre. Y en tan solo 3 semanas, Cruz, perdemos, como tú has dicho, de 4 a 7 kilos.
Efectivamente. Y según tu edad, peso o sexo, pues recibes una evaluación con tu plan 1, 2, 3, con indicaciones rápidas, sencillas. Solo tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Empezamos a bajar de peso y además, como es natural, es apto para todo el mundo, Enriqueta. Vamos,
sí, para todos.
Si te parece, vamos a pautar las semanas, porque la primera semana vamos a limpiar, vamos a bajar volumen.
Bajamos volumen, eliminamos las toxinas, eliminamos la retención de líquidos, perdemos 2 kilos en esta semana con los sobres de piña.
La segunda semana vamos a renovar, vamos a tener un vientre plano.
Y reducir la barriguita y el estreñimiento. Perdemos 2 kilos más y tomaremos los sobres de naranja.
Y la tercera semana, con las cápsulas captagrasas, ya pierdes la grasa en la papada, en la cintura, en la espalda, la barriga y en las piernas. 4 o 7 kilos.
Claro que sí. Además son saciantes y nos calman la ansiedad, que va muy bien. El resultado en estas 3 semanas, pues de 4 o 7 kilos menos. ¿Quieres tu plan 1, 2, 3? Pues llámame, el teléfono es fácil. 650 51 52 53. Si llamas ahora mismo por ser oyente de COPE, estar escuchando a Cruz, vas a tener una oferta extraordinaria de viernes, ¿eh? Te vamos a regalar la faja cinturón, sauna reductora y adelgazante, pero también te vamos a regalar el gel reductor que lleva masajeador, destructor de esa grasa localizada. Esta gran promoción gratis con tu plan 1, 2, 3, que lo puedes tener en tu domicilio sin gastos de envío por mensajería y que solo tienes que marcar el teléfono 650-51-52-53.
El plan 1, 2, 3 es económico, fácil de hacer, rápido y seguro, así que llama ya 650-51-52-53 y vas a perder de 4 a 7 kilos. Es que nos vamos a deshinchar muy rápido, Enriqueta.
Claro que sí, es que vamos a lucir tipazo este verano. Vamos a poder a disfrutar de la playa con el traje de baño, con el bañador, con el bikini, porque vas a conseguir por fin deshincharte, bajar volumen y sobre todo perder ese peso de 4 a 7 kilos en tan solo 3 semanas. Y te repito el teléfono, 650-51-52-53.
Enriqueta Petonets, bon cap de setmana.
Igualment, petó.
Adéu, adéu. I de seguida parlem de creuers i parlem de la temporada de creuers aquí a Herrera, a Cope Catalunya i Andorra.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas. Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
He bebido tanto que ya no sé distinguir.
Los Estanques y Annie B. Sweet, Juno, Rojas y Alfred García son algunos de los artistas que puedes ver en directo en Barcelona dentro del Banco Mediolanum Festival Millennium.
Quédate conmigo hasta que se caiga el cielo.
Descubre toda la programación y compra tus entradas en festival-millennium.com. La música que te gusta en las mejores salas de Barcelona.
Diumenge, el Barça farà una altra escala per arribar a guanyar la Lliga. I ho seguim vivint amb l'equip de referència de la ràdio.
Hola, soy Jordi Alba y te invito a que sigas todos los partidos del Barça en Tiempo de Juego, con Paco, Pepe y Lama.
Tiempo de Juego, amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Des de l'Alfonso Pérez, Getafe, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis,
Josep Maria Minguella.
I Gemma Santos, amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de Juego.
COPE, estàs informat. Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, Mari Carmen? Buenos días.
Buenos días, Carlos, qué alegría.
Qué alegría, señora.
¿Cómo nos alegráis la vida?
Por favor.
Bueno, mira, yo soy una cinéfila...
Nos escuchas en directo, o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Vaya cabezazo del casi debutante banquillo, Miguelito.
Bueno, este chico tiene duende, aprovecha.
Descárgate la app.
Cerca de una treintena de incendios se encuentran ahora mismo en fase de revisión, mientras que otros siete aún no han sido extinguidos.
Al caer la tarde, Expósito.
Es el Principado de Asturias.
Esto que veis es el incendio que hay ahora mismo al lado de Oviedo.
El miedo y la tensión fueron creciendo con el paso de las horas, las llamas estaban acercándose y las autoridades avisaban de que tanto Susana como sus vecinos podrían ser desalojados.
Un poco más arriba hay otra casa donde vive gente, hay gente que vive habitualmente allí y otros, pues bueno, estamos nosotros de alojamiento.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Durant tota aquesta setmana, la plataforma Stop Creuers està fent campanya doncs, per conscienciar sobre l'impacte mediambiental de l'arribada d'aquest tipus de vaixell a les costes de Catalunya. Tant és així que demanen o han demanat que cap al 2025 doncs, ja no arribi cap creuer a la costa catalana. Això coincideix amb l'inici de la campanya de creuers tant a Barcelona com a Tarragona. Però per què això? Parlem amb el membre de la plataforma Stop Creuers i membre també de l'Assemblea de Barri pel Decreixement Turístic, el senyor David Pardo, que el tenim al telèfon. David, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. La primera pregunta que et faig és la que es poden fer molts ciutadans, no? Per què no creuers?
Bueno, essencialment perquè es tracta d'una indústria amb uns fortíssims impactes ambientals, socials i climàtics, i perquè ens trobem en un moment on hi ha una intersecció de diferents crisis climàtica, ambiental, també de recursos naturals, i entenem que amb aquestes circumstàncies i aquests impactes és una indústria inassumible per als ports de Catalunya i en realitat d'arreu.
Entenc. Clar, conforme a l'impacte climàtic, els avions també contaminen, no? Però hi porten més turistes. Possiblement l'aviació, el transport aeri, no seria encara més, tindria un impacte ambiental més important?
Globalment sí, probablement, no tinc ara les dades exactes, però si pensem en termes de per turista i quilòmetres recorreguts, és més gran l'impacte dels creuers. En tot cas, totes les entitats que estem treballant en aquesta campanya també participem a l'Espai Aeroport, que és un dels grans impulsors de fins ara aconseguida de l'ampliació de l'aeroport, i reivindiquem igualment la necessària reducció de vols.
Clar, una de les qüestions conforme a l'impacte social, et referim al percentatge de turistes, en parlo ara dels creuers, que arriben, per exemple, a Barcelona o a Tarragona, no? Seria un percentatge petit, un 0.25% de turistes. Això no sembla un impacte important, no?
Primer, els impactes socials no redueixen a la massificació que generen a les ciutats, i que això també hi compta. I en aquest sentit el que s'ha de dir és que efectivament la massa que mouen no és majoritària, però en canvi ho fan de manera molt concentrada.
D'acord.
La majoria de creuers estan unes poques hores al port, que desembarquen de cadascun d'ells milers de persones de cop, que s'adrecen majoritàriament als mateixos llocs, de manera que l'impacte, encara que sigui més localitzat, és molt fort, i més a més als llocs que ja estan més massificats.
D'acord, entenc que és només un 4%, però és un 4% alhora. Vull dir que això és, i sobretot, per exemple, en zones com Ciutat Vella, doncs es pot notar aquest. Entenc el que em dius. Econòmicament, no és una mica en contra de l'economia? És a dir, la pregunta és la següent. Més que anar en contra de l'economia, més que prohibir, no seria una mica... buscar un camí mitjà, no? que els creuers siguin més sostenibles, buscar una gestió de la situació, perquè tothom surti beneficiat, no? Els que viuen d'això i els que volem un medi ambient correcte.
Si vols, ara a continuació parlem dels que viuen d'això, o dels que malviuen o malalteixen d'això, i en tot cas... aquesta mirada és una mica la que planteja la indústria, no? La indústria de creuers, que constantment està parlant de combustibles verds que no existeixen, que estan parlant, en tot cas, en el millor dels casos, d'electrificació quan arriben a port, però aquesta electrificació també suposa un consum enorme en un moment en què, recordem, la crisi energètica és molt forta. I llavors... entenem que aquesta mena de gestió que contínuament ven la indústria de creuers, a la pràctica no s'està fent. Seguim amb els mateixos combustibles supercontaminants i tornem a tenir un trànsit de creuers molt alt, i insisteixo, inassumible per a les ciutats, i en aquest sentit... pues es pot parlar que és contra l'economia. Jo diria que és contra una certa mirada de l'economia que mira només els beneficis globals, que van concentradíssims a unes poques mans, i quan els llocs de feina que això genera, que és el que em referia abans, pues precisament aquests dies en les xerrades informatives que hem organitzat abans d'ahir a Barcelona i ahir mateix a Tarragona, hem comptat amb la intervenció molt interessant de l'Àngela Teverga, una investigadora especialitzada en condicions laborals als creuers, que ha fet això la seva recerca, i on constata que les condicions laborals als creuers són duríssimes. És molt curiós, per dir-ho d'alguna manera, tenir un vaixell a bord del qual les condicions laborals tenen una legislació bastant més laxa que la que té lloc a pocs metres a terra. Vull dir amb això que la mitjana d'hores treballades pel personal dels creuers està entre les 11 i les 12 hores al dia, 7 dies a la setmana, durant mesos que s'estan embarcats en aquests grans vaixells.
Mm-hmm. Entenc.
Això genera una quantitat de malalties molt forta, que a més pràcticament no hi ha baixes, hi ha una sèrie de lesions greus derivades de tot plegat. Això em referia abans quan parlava que bona part de les treballadores i treballadors dels creuers no és que en visquin, és que en malviuen i n'emmalalteixen.
Entenc. Doncs, senyor Daniel Pardo, membre de la campanya Stop Creuers i de l'Assemblea de Barri pel Decreixement Turístic, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres i bon dia.
Bon dia. Doncs aquesta és la situació. Jo, que no hi hagi creuers al 2025, ho trobo una... No sé, crec que és una mica utòpic, la veritat, en qüestió de com està l'economia, no? Per reflexionar, en dies propers doncs, parlarem de tot el contrari, amb les empreses que fan els creuers, a veure què ens expliquen, i associacions de veïns i turístiques. Bé, arriba el cap de setmana i segurament molts de vosaltres, ara que tindrem un cap de setmana doncs, prou primaveral, vull dir, unes temperatures molt agradables, fins i tot en punts de calor, i molt estables, eh? No s'esperen grans pluges, de fet no s'esperen, si és el Pirineu alguna pujada, i possiblement alguna qüestió de vent, cops de vent, tindrem avui cops de vent a la Catalunya central, apropant-se cap al prelitoral. Però, penseu en la muntanya? Sabeu que per a la muntanya, doncs, no és anar, m'agafo i me'n vaig a la muntanya, en funció d'on vagis t'has d'anar equipat, doncs, per evitar, doncs, els rescats. Ja sabeu, sobretot en aquesta època, que el temps pot canviar força i ràpid. Marc Puerto, com estàs? Bon dia.
Molt bon dia.
Ah, sí, tu vas ben equipada a la muntanya, suposo.
Anem ben
primer, vas a la muntanya? Comencem pel principi. Vas a la muntanya?
Quan vaig ben equipada.
Vas ben equipada.
Això sí.
Aquesta seria la qüestió. Que quan vas quan ben equipada. Doncs de seguida parlarem amb Marc Puerto, parlarem aquí a COPE Catalunya i Andorra i parlarem d'això, d'anar ben equipats a la muntanya.
La labor principal es atender a estas personas en su proceso de integración en la comunidad.
Yo estoy convencido de que no hay ninguna pobreza humana que no tenga una presencia de la Iglesia.
No es lo mismo hablar de ecología aquí o en según qué partes de África.
Esto es un centro de tratamiento de adicciones y tiene sus puertas abiertas. Y esto es como una oportunidad de volver a tener su vida.
Solidarios por un bien común. Estreno nueva temporada.
Si no crees en lo que estás haciendo, difícilmente puedes conseguirlo.
El viernes a las 9:30 de la noche, en 13.
El otro día iba yo conduciendo y tal, ¿no? Y de repente, crack, se me rompió el cristal. Buah, no veas qué bluff. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡boom! En un pim pam, ya, un flash. ¿Cristal crack?
¡Cristalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes antes del 21 de abril, te regalamos una luz de emergencia.
Dos cositas. La primera, una motera conoce la ciudad como la palma de su mano. La segunda, una mutuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Porque las cosas que más valoramos las decimos despacio. Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si teniu pensat anar a fer una excursió ara de cara al cap de setmana, tingueu en compte que hi ha alguns riscos i cal anar preparats. Això sempre, eh? Però mai està... tornar a recordar la qüestió, mai està de més. Marc Puerto, com estàs?
Bon dia, molt bon dia.
Tu és metge de platja o de muntanya?
De platja.
De platja.
Sí.
Bé, pues això t'anirà molt bé. T'anirà molt bé per si decideixes a la muntanya.
Exacte, mai està de més saber-ho. Anar a la muntanya és un bon pla a qualsevol època de l'any, això és cert, però calendari amb els deures fets, ja que en determinades èpoques de l'any es fan, com tu deies, molt rascats, perquè hi ha més casos d'hipotèrmia a causa d'aquests canvis sobtats de temps i també la caiguda de les temperatures. Per evitar aquestes situacions, que poden resultar fatals, cal prendre precaucions, i així és com ens ho explicava el Quim, de la Federació d'Excursionistes de Catalunya.
Estem en una època de l'any que, sobretot, passen primavera i a tardor, no? Que són les dues èpoques de l'any amb més variables meteorològiques, que quan surts a fer muntanya, no? Tu pots sortir d'una ciutat gran, per exemple, que és on surt molta gent a fer muntanya, d'àrea metropolitana a Barcelona, a una temperatura que pot rondar els 20 graus, i de cop i volta, quan arribes al punt que vas a fer la sortida, doncs trobar-te que ha baixat fins a 10, 9, 8 o 7 graus la temperatura, perquè hi ha molta variació tèrmica en aquestes èpoques de l'any. I a part, et pot anar canviant el temps durant el dia. Quan tu surts, pots anar segurament amb mania curta a Barcelona, o Sabadell, Terrassa, d'on surtis, però clar, la muntanya, encara en molts llocs, és hivern i les condicions varien.
I és que abans de posar en marxa aquesta excursió de la que parlem, hem d'assegurar-nos també i tenir presents uns aspectes molt bàsics. Estigueu ben atents.
Nosaltres tenim unes fitxes de seguretat que ja vam fer uns quants anys i que seguim 5 punts molt, molt bàsics, El primer seria pensa, d'acord? Diem pensa, planifica, equipa't, forma't i minimitza riscos. El primer que diem pensa és dir què vas a fer, quina activitat és la que tu vols realitzar, quan la faràs i a on voldràs anar, no? Això seria pensar en aquesta activitat. Després l'hem de planificar. Planificar aquesta activitat adaptant-la tant si vas sol com si vas en grup a les necessitats i al que tu puguis fer i sobretot consultant guies, mapes i sobretot, com dèiem, la meteo. El 3 és equipa't. Portar roba adequada. Molts cops es fa la tonteria aquella que els bombers han rescatat a no sé qui amb xancles al Pedraforca, no? O al Puigpedrós. I dius, home, per favor, poseu-vos un calçat adient i roba adient, depenent de la temporada que ens trobem. La quarta, que és forma't, sempre recomanem que la gent no surti a la muntanya de forma que no tingui ni idea del que va fer. Està molt bé, hi ha més de 400 entitats a Catalunya per formar-te, perquè t'ensenyin a sortir a fer muntanya, sobretot amb activitats com l'escalada, com les vies ferrades, que és lloc on hi ha molts rescats, o com l'esquí de muntanya. I l'últim, que és el minimitzar riscos. Sabem tots que el risc zero a la muntanya no existeix, però ni a la muntanya ni al carrer. Però sí que és important saber el que tu pots fer i saber a quin és el teu nivell i quins són els teus límits.
Home, si estem parlant de que te'n vas al Pedraforca i te'n vas en xancletes, tens un problema. Vull dir, probablement tens un problema claríssim des del minut 1. Ara, si t'han de rescatar a sobre... Ostres, és que poca broma,
Sí, sí, al final són uns consells molt bàsics, però també molt útils i que sempre cal recordar. I sobretot hi ha aspectes també que cal tenir en compte si sortim a la muntanya amb els nens, amb els més petits. Adaptar el recorregut, anar per indrets més lúdics, ser conscients de que són més petits i es cansaran i tindran més fred o calor abans, i també estar pendents de com es troben i no sobrepassar els 2.500 metres.
Pues ja està. Bé, és una qüestió molt bàsica, molt de sentit comú. Consultar la meteo, per exemple, en programes com aquest, que donem una meteo, o més especialitzada, per internet és molt fàcil, entres al Meteocat o qualsevol pàgina de meteo i de seguida et dona la previsió i adaptar-te. M'ha xocat molt el fet d'anar al Pedraforca en xancletes. Vull dir, és una cosa que no sé si algú ho ha fet, això. Vull dir...
Home, és el moment que ho ha dit i que ha dit que els han hagut de rescatar, a més d'un segur que li haurà passat. Així que esperem que no torni a passar. Per
home,
això fem això.
S'ha de tenir molta confiança en un mateix per anar-te al Pedraforca amb xancletes. Això també,
sí,
també t'ho dic.
És,
és a dir, vagis on vagis, sigui a la muntanya o sigui a la platja, si vas a banyar-te a la platja, ara que vindrà ja la temporada de bany, sentit comú. Sentit comú. Recordem, fa dos dies estàvem parlant de les persones que han estat rescatades durant aquests dies de fort vent a les platges de Barcelona, a la costa catalana, en aquest cas. Sentit comú. El sentit comú ens ajuda molt a moltes coses. I jo he dit molt bé, el risc zero no existeix ni tan sols al carrer.
Exacte.
Marc Porto, moltes gràcies.
Gràcies.
I aquest cap de setmana què trobarem?
Doncs aquest cap de setmana en trobarem molts més temes, com aquests de la muntanya, i també molts altres, com per exemple trànsit, aquesta tornada que hi ha hagut de Setmana Santa, del 40% dels accidents que hi ha, per exemple, per drogues, distraccions, que encara que hi ha moltes campanyes, sembla que encara no queden clares del tot i sempre va bé recordar-ho.
Dissabte i diumenge, des de les 6 del matí fins 2:15, els matins a COPE Catalunya i Andorra amb Marc Portó.
Així és.
Fins demà. Cuida't. Demà t'estem sentint a partir de les 6 del matí, si m'aixeco. Si no, serà a partir de les 7, tampoc em perdré gaire programa.
Bueno, fins les 8:30.
No, però ja tinc temps per això, Que tinguis molt cada setmana.
Igualment.
Cuida't. I ara arribem a la 1 i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz.
Es la 1 a las 12 en